això hem de fer, respectar-nos una mica la veu quan passen 9 minuts de les 12 del matí. Això és el que volem aprendre en aquesta nova secció, aquesta segona secció de la temporada, amb Clara Luna. Ella és cantant de jazz, pianista, compositora i professora de veu. Clara Luna, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bon dia. O bona tarda. És bona tarda.
Jo és que, bon migdia. Clar, com que la temporada passada feia el programa de tarda, igual són les 8 del matí i dic bona tarda.
No, però igual a partir de les 12 ja és... Bon dia.
Saps què passa? El dia té 24 hores, bon dia. Ara parlava una mica de respectar-nos la veu. No sé si ens la respectem poc.
Tu com ho fas? Jo intento respectar-me-la moltíssim, però sí que és veritat que hi ha moments que és inevitable no respectar-la.
Sí?
No, a vegades
mira, avui,
la passió i l'emoció i tot,
això.
No?
Avui vaig de concert.
Que
ve el Sabina aquell Sant Jordi.
Ah, és veritat.
I vaig dir, escolta, no me l'ho vull perdre jo. Estic segur que voldré cantar i cridaré.
Endavant.
I demà vindré a fort.
Sí, segurament. Després et passaré un consell perquè puguis contrarrestar una miqueta tots els crits que donaràs.
Va, fem-ho això després. Per què estem parlant de respectar-nos la veu, de cuidar-nos la veu? Perquè sovint hi ha una mica de mites, no?, sobre...
Sí.
Què fem la veu?
Jo no sé tu, però jo n'he sentit i n'he llegit tantíssims que... Que, de fet, avui m'agradaria desmentir-ne alguns.
Val, doncs som-hi.
Sí, pot ser.
Per on comencem?
Fem una cosa, jo et dic algunes afirmacions que he sentit.
Val.
I tu em dius si creus que són certes o falses.
Ui, comencem. Posem examen. Per cert, deixeu-m'ho dir. Clar, que aquesta secció ja té nom.
Sí.
Veu clara, que és l'opció que va guanyar a través de les xarxes socials d'aquest programa i d'aquesta emissora. Dit això, veu clara avui, la Clara Luna que em posa examen, va, doncs.
Home, tu ets un gran mestre de la comunicació, per tant, estic segura que sabràs. Bueno, anem a veure.
Va.
Jo et dic, beure coses fredes va malament per la veu. Tu què opines?
Jo crec que sí, que va malament per la veu.
O sigui, és... Doncs no.
Ah.
Comencem bé.
Està bé, això.
Fals seria. No necessàriament. El fred és un dels millors antiinflamatoris que tenim.
Bona aquesta.
Ah, hi ha grans cantants com Luciano Pavarotti o jo mateixa...
Sí?
Que, que abans d'un concert ens posem uns glaçons de gel a la boca si sentim que tenim una miqueta d'inflamació al tracte vocal.
Sí. Un gel a la boca?
Glaçons de gel i deixes que el fred vagi com empapant una mica tota la zona.
Saps que ara m'he recordat? Faig sempre de vuelo cebolleta, jo no sé com m'ho faig. Unes vacances vaig estar a Venècia i vaig agafar angines. Vaig anar al metge i en italià em va dir que no em receptava res més que sortir al carrer i demanar gelat.
Ah, mira!
Menjar gelat.
Pel fred, per baixar la inflamació, no?
Sí, hauria ser per això,
clar.
Suposo, no?
Per això et dic, que és una d'aquelles coses
bona
que
aquesta.
De seguida et diuen no, aigua calenta o una infusió calenta o aigua templada, jo demano aigua freda moltes vegades.
Val.
Sí. Està clar que les persones que siguin com hipersensibles al fred, doncs igual s'han d'entrenar una mica i sensibilitzar la zona, no?
Uh-huh.
Però...
Anem a la segona, va.
Saber cantar és saber respirar.
Jo crec que segur.
Aquesta és rarota, també, la resposta. Tu dius que sí, que és...
Sí.
Doncs jo et diria psè.
Sí?
Per què t'ho dic? La veu parlada consumeix 1 litre d'aire per aspiració. La veu projectada...
El que faràs... 1 litre d'aire per aspiració?
Sí. El que faràs aquesta nit, cada vegada que tu vulguis enviar-li la teva energia a Sabina...
Exacte.
Al voltant de 2 litres. I la veu cantada, entre 3 i 4 litres.
Val.
O sigui, amb això queda molt clar que sí que hi ha una relació entre com gestionem l'aire als cantants i el fet de cantar, no?
Val.
Però la veu no obté només l'energia de la quantitat d'aire, sinó que també dels espais de ressonància que hi ha dintre del tracte vocal i dels articuladors, com la llengua. Però jo crec que aquest punt el desenvoluparé més un altre dia perquè té molta tela. Només quedem-nos amb que saber cantar és tenir bon control de la respiració, però no necessàriament. Vull dir que una persona que no tingui molt bon control de la respiració també pot cantar.
Val, jo ho he vist molt clar, això, perquè els que no sabem cantar, allò quan anem a un karaoke o simplement estem cantant a la dutxa o el que sigui, sovint ens ofeguem intentant cantar, no? Per això he relacionat el concepte de respirar.
Clar. És a dir, sí, no és, per això et dic que és una mica rareta, que no és 100% sí o 100% no, però té els seus matisos.
Val. Va, tercera.
Cridar és dolent per la veu. Aquesta ja la vam dir una mica la setmana passada, però què diries?
Ja la vam dir, però jo crec que...
Sempre tot té matisos.
Ja, exacte. Sí. Jo crec que com la segona una mica, amb matisos, perquè és allò de... Ara et respondré jo amb un mite, eh? No sé si cridar allò que feu amb el diafragma i tal, llavors ajuda que no...
Vale, ja parlarem també d'això. Sí? Sí, jo diria que és fals.
Val?
Afirmar que cridar des dolent per la veu és fals, perquè...
3 de 3, malament jo, eh?
Si ho vas... Val. No, pots dir?
Sí, home, i tant.
És a dir, si ho fas bé, si vas entrenant el múscul, la sí? veu es pot anar fent més gran. Vull dir que estarà més entrenada per suportar aquell sobreesforç. Mira tu així, tu avui, aquesta nit, la... practicaràs un sobreesforç a la veu, vale?
Sí,
llavors estaràs
cridaré,
fent múscul.
Ja pots dir cridaré.
Vale. Vull dir que després d'un crit, si et quedes malament de la veu, és que el teu instrument no estava preparat per aquell sobreesforç.
Val.
Ja m'ho dius després, doncs, també.
Val, fet.
Vale, però si ho fem bé, sí que és veritat que és un... Bueno, estàs entrenant un múscul, com anar al gimnàs, no? I pujar X quilos. Més, la tos i la carraspera van malament per la veu?
Jo diria que sí, 100%.
Molt bé, aquesta sí, cert, total. Per mi és el pitjor enemic de les cordes vocals. Amb veus sanes, eh? Amb veus patològiques que tinguin paràlisi, per exemple, una tos pot ser una eina terapèutica i ser interessant per estimular, no? La tos té l'objectiu d'alliberar el moc. Quan hi ha excés de moc, es dificulta el moviment de les cordes vocals i molesta, no? Sempre hi ha moc en el tracte vocal, però és transparent, poc pesat i no molesta. Val. Però quan tossim, sometem a les cordes vocals amb molt esforç i d'alta d'intensitat, i no només puntual, no? Que no és una tos d'un moment, sinó que et tires el dia tossint. Vull dir que és fàcil quedar-se disfònic per un episodi de tos.
Més o menys, els millors professors de ràdio que he tingut sempre m'han dit que mai faci allò de... poder que és millor la tos, ben entesa... que la que respira, allò de... que això és molt dolent.
Sí. Sí, que en un moment donat, una tos així amb intensitat pot treure el moc i ja està, i la que respira és com que vas repetint,
és
no?
Més continu.
I tens allà el moc, sí, enganxat. Aquí parlant de mocs, molt bé.
No, està bé.
La rigidesa muscular afecta la veu, què creus? Quina relació hi trobes?
Jo diria que sí, no? Perquè si acabes de dir que tot l'aparell de la veu, diguem-ho així, no deixa de ser un múscul, si el posem rígid...
Sí, senyor. Necessitem que el mecanisme vocal sigui mòrbid, elàstic, no? Perquè quan està rígid es produeix fregament, o sigui, falta flexibilitat, i és fàcil fer-se lesions.
Val.
És com imaginar-se qualsevol altra articulació del cos, no? El genoll, per exemple, un genoll rígid, doncs fregaran els lligaments, els ossos, i pot acabar danyant-se, no? Molt bé. Aquesta, a veure què et sembla. Portar el coll tapat sempre a l'hivern és bo per la veu.
Sempre què vol dir?
Matisem.
No,
sempre, no,
sí. Jo sóc dels de mocadoret, per tant, t'he de dir que sí.
Vale, doncs, ok, és falsa aquesta, també.
Patabam.
T'explico. Quan es produeix una variació de temperatura en el cos, el cos reacciona enviant més sang per compensar, no?, aquesta diferència de temperatura. Per tant, diríem que el cos es va adequant a les variacions. Portar el coll tapat sempre fa, d'alguna manera, com que l'estiguis sobreprotegint. I llavors, a la que treus el mocador o la bufanda, és més fàcil que no s'adapti bé al canvi de temperatura.
Aquesta. Sí que ens hem cregut mites, eh, al llarg de la història.
Sí, com que queda molt, molt bé, no de... Ai, és que tinc mal al coll i vas amb el coll tapat.
Sí.
Ojo, ara que no, aquest hivern tothom sense bufandes i mocadors i tothom enganxant refredats per culpa meva.
No caldria, tampoc.
No és això, però sí que és cert que hem d'acostumar l'instrument, o sigui, que pugui adaptar-se als canvis, no? Com menys s'adapti als canvis, més fràgil serà.
Val.
Saps?
Val.
I aquesta última, els caramels recuperen la veu. Dic caramels en general.
En general, eh?
Ser de pròpolis,
val.
De menta, d'eucaliptus, de mel, de farigola...
Jo diria que no.
Molt bé, fals. Fals, fatal, de fet. Els caramels ressequen molt el coll. El seu alt pes molecular modifica la viscositat de la saliva i la torna més espessa. No vull dir que no es puguin prendre caramels, però no amb l'objectiu de millorar la veu. Penseu que per les cordes vocals només hi passa allò que aspirem o que inhalem, no?
Val.
O sigui, que res del que bevem ni mengem passa per la laringe. Recordem que hi ha l'epiglotis, que és l'encarregada de fer que el que ingerim o bevem no vagi cap als pulmons. De fet, les cordes vocals mateixes ja són una barrera de protecció cap als pulmons.
Bona, aquesta no seria tampoc.
De fet, la seva funció principal no és fonar, no? És protegir els pulmons.
Per tant, Clara, tu saps tot això perquè cantes, entenc.
Sí, en part sí. L'experiència és un grau, evidentment, i els que cantem ens fem totes aquestes preguntes. Mira.
Veus?
Mira, aquí estava. Ens fem totes aquestes preguntes, però
Pobre, beu aigua, alguna cosa.
Saps què faig jo quan em trobo amb això?
Sí?
Segueixo parlant.
Ah?
Sí.
Ah, és allò. Mira, el beu aigua, beu aigua. És un altre clàssic.
Va no bé, eh? Si... Perquè bellugues sí? tot... Però no perquè l'aigua passi per allà. Jo segueixo parlant. Si em noto que hi ha una mucositat que em molesta,
fora.
Apa,
val.
Doncs això ho vaig aprendre estudiant amb un dels foniatres més interessants i més importants de l'estat espanyol en aquest aspecte, que és que un home que es dedica a la recerca científica des de fa més de 20 anys i és el doctor Alfonso Borragán. I amb ell vaig comprovar una cosa que ara em sembla tan fonamental, que és hidratar el tracte vocal. Que és el que després t'explicaré a tu avui, fora de micro, i ho deixo per explicar-vos la setmana que ve i així enganxem una mica l'audiència, no?
I tant. Va, més cosetes que ens volies explicar avui,
sí.
Però.
Sí, dèiem que la veu és un baròmetre de la salut física i mental de les persones, tot sí. i que no hi ha un estàndard de normalitat, cadascú té les seves característiques, les seves bases culturals, educacionals, etc. Seria millor referir-se a la veu com a adequada al context on s'està utilitzant.
Val.
No és el mateix parlar davant d'una classe amb 50 persones que t'estan escoltant, no? amb unes dimensions X, que dir-li bona nit a la teva parella al llit.
Clar.
Vull dir que estàs molt a prop. Imagina't que projectes la veu de la mateixa manera.
Igual te la carregues, amb ella i a l'oïda.
I l'altre dia parlàvem això de la personalitat, en la veu, que són tots aquells trets que distingeixen una persona d'una altra. I revisant els meus apunts, he trobat aquesta classificació d'estats d'ànim i caràcter que afecten a la veu. I us he agafat alguns talls de veu parlada.
Que m'agrada, vale? Això.
A veure, n'hi ha alguns que són curtets, o sigui que els haurem d'estar atents.
Val.
Us explico. La felicitat, l'alegria i la por comparteixen un augment de freqüència.
Val, l'augment de freqüència és pujada de volum?
No, això seria intensitat.
Val, més agut?
Més agut, exacte. Val. Escoltem el tall.
No t'emportis el momo, sisplau, no t'emportis el momo!
Però què és això?
Mira, aquesta és... El doblatge és d'Elsa Fàbregas i aquesta és la bruixa avorrida.
Home!
De petita.
Un clàssic.
Aquí li està demanant al Santa Claus que no s'emporti la seva joguina preferida. O sigui, que us... Podeu imaginar el disgust,
clar.
No? La veu s'enfila cap als aguts i es projecta moltíssim, com per assegurar-se que el missatge arriba i amb la força que necessita. No? No t'emportis el momo! I això és, ho ha fet des de la por, no? De, ostres, que em faltarà aquesta joguina. I us he escollit un altre tall, l'escoltem?
Som-hi?
Oh, este trapito, muchas gracias, me encanta su vuelo.
Molt bé, aquest va molt ràpid. Aquest és de la pel·lícula Del revés, si us recordeu aquella pel·li de Pixar del 2015. Aquest és el personatge de l'alegria. Està fent veure que s'emprova un vestit que li agrada molt. Llavors el timbre puja cap als aguts altra vegada i es projecta molt. Hi ha un augment de freqüència, d'intensitat i en aquest cas també de velocitat. No s'entén molt bé el que diu, però ella diu «Oh, este trapito, muchas gracias, me encanta su vuelo». Imagina't que aquesta veu, en comptes de ser projectada cap amunt amb aquest augment de freqüència, fos «Oh, este trapito, muchas gracias, me encanta su vuelo». No és el mateix.
No és, ni molt menys ni de lluny. El que m'està sorprenent és que te'n vas als aguts per fer aquesta por, aquesta angoixa que ens posaves de la bruixa avorrida, però per fer l'alegria també.
També.
I són sentiments contraposats.
Però comparteixen maneres de ser comunicats.
Boníssim. Boníssim.
Mira, aquest següent. La indiferència, l'avorriment, el dolor i la tristesa també comparteixen una disminució de la freqüència, una falta de to muscular, per tant, una disminució de la intensitat. He triat la frase... És que aquesta pel·li donava molt de sí. He triat una frase que diu el personatge de la tristesa en un moment que és més aviat com de desconsol. Escoltem-lo.
Otra señal, por favor.
Diu... Diu, otra señal, por favor, no?
És com aquí... buf.
Sí, exacte. No? El personatge de la tristesa de la dona li demana una altra senyal perquè sembla que el marit no està entenent les indirectes que ella li va tirant amb els ulls, no? I ho fa com des del desànim, baixa la freqüència, baixa la intensitat, sembla que no hi ha tanta intenció que el missatge arribi, sinó que és com s'ho digués més per ella mateixa.
Boníssim.
El mateix personatge de la tristesa té un altre tall, escoltem.
Sí, vale, pero estoy muy triste para andar, dame un par de horas.
En aquest, sí, seguim tenint aquesta baixa intensitat, baixa el to, reflexa com una inestabilitat emotiva, no? La veu sona com cansada, aquí realment el personatge està tirat a terra, en plan, no em puc aixecar. I apareix un efecte a la veu que no es fa amb les cordes vocals, es fa amb el que anomenem cordes falses. Per sobre de les cordes vocals hi ha uns reflexos musculars que estan allà interferint en el so.
Val.
I això passa quan estem cansats, per exemple. O si pensem en un adolescent que surt de l'institut avorrit de la vida, segurament pugui sonar una mica així. Què fas? Què dius? Ostres, quin dia més avorrit.
Ah, allò que...
Això, exacte.
Queda?
Això és les cordes falses, que no estan sonant directament, però estan interferint en el so. Super. La còlera, el despreci, comparteixen un augment d'intensitat i una disminució de la freqüència. O sigui, s'augmenta la intensitat, sí, però el to baixa.
¿Qué ha dicho?
¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando.
¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué?
Aquests són els personatges de la ira i de la por. Són els doblatges de Salvador Aldeguer i Fernando Cabrera. I aquí em fixo en la veu de la ira, perquè augmenta la intensitat, baixa la freqüència, denota com una tendència neuròtica, certa ansietat. La velocitat també augmenta, però el to es manté greu.
És boníssim.
Menys quan arriba la pregunta aquesta de «Què ocurre, mujer?», no? Exacte. Quan aquí ja entra la por.
Però el que em crida més l'atenció és que ho fem tot plegat, que ara ens ho estàs analitzant molt bé perquè en siguem molt conscients, però ho fem inconscientment.
Absolutament, aquesta és la gràcia, és no, de la comunicació. I més com... sense controlar-ho. Són coses que si les controles, doncs, ok, les controles, però sense controlar-les ja està passant tot això a la nostra veu. És al·lucinant.
M'encanta.
A mi em flipa. Doncs el mateix personatge de la ira us he posat un altre tall en el que es mostra més dominant. Escoltem-lo.
Demostració de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo.
Notes la veu? Com se'n va cap avall, no?
Sí, sí,
és com
sí,
aquell...
sí, sí.
Es mostra molt segur, amenaçador... El missatge ha d'arribar amb claredat, per tant, baixa la freqüència, baixa el to, però la veu és timbrada i prou projectada.
Molt.
Exacte. Aquest, no? O sigui, que et quedi clar, no?
Sí,
i que, atenció, que no hagi de...
Ara.
Molt bé, doncs, ara que ja hem vist les característiques en la veu parlada...
Sí?
Sí, el que voldria és que posem exemples de veu cantada i que em diguis a veure quina emoció creus que va al darrere.
Val.
Sí?
Som-hi?
Avui estem jugant, eh? Avui t'estic fent jo l'examen a tu.
M'agrada molt.
Doncs mireu, he escollit aquest primer àudio, posem-lo.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Això és com tristesa, melancolia, no? Una miqueta.
Sembla, oi? Aquesta és Billie Eilish.
Que bona
és. Cantant de Los Angeles, nascuda al 2001.
Sí.
I el tema es diu Happier Than Ever. Més feliç que mai.
M'encanta.
Imagina't, no?
M'encanta.
La seva estètica neogòtica i les seves lletres fatalistes i una veu xiu-xiuejant impregnen les seves cançons com d'aquesta mena de... apatia total?
Sí.
Sí, no?
Sí, sí, és una miqueta això.
Passa que pot ser una qualitat com molt suggerent en algun moment, no?
Era molt... Era una mica sul, no? O què?
Volem dir...
Una mica a sensualitat.
Exacte, és sensual. A mi em fa gràcia perquè quan sento veus així penso, ui, està avorrida. Està avorrida, li fa mal a algú, li falta de to muscular, no sé.
Jo crec que la gran... No sé si m'ho compraràs, perquè clar, jo no hi entenc de tot això i puc dir autèntiques borrades. Però crec que la gran mestra, la gran diva en tot això... era Amy Winehouse.
De l'avorriment aquest? No ho sé.
D'aquesta sensualitat dins de l'apatia.
Clar. Sí, home, totes aquestes artistes ho tenen molt, això. Pensar que l'artista puja a un escenari i el que ha de fer sí o sí és seduir el públic. Llavors, la seducció... Totes les nostres eines de seducció es posaran es posaran allà a tope, no? Anem a veure com ens sedueix aquesta altra veu.
Va. M'agrada molt, estic fent el pallasso. Sort que és ràdio, això. Bueno, això és... No ho sé, això és...
Clar,
alegria desbordant.
Et sedueix des d'un altre lloc, no?
Sí, sí, sí.
És I will always love you, sempre t'estimaré. O sigui, la tia està superconvençuda de que sempre t'estimarà, no té cap mena de dubte, no? T'ho diu amb una veu supertimbrada, amb molta projecció, amb molt de to muscular. No te la pots imaginar com Billie Eilish, que te la imaginaves tombada al llit. Aquesta dona no està tombada al llit. Aquesta era Whitney Houston.
Això, mira, perquè ho sàpiga la gent, el primer que he fet és aixecar els braços.
Clar, per tant, tot el teu cos...
Com alegria, com... Sí, desbordament emocional, no?
Molt bé, molt bé. Molt bé, i com vaig fer l'altre dia, us porto una altra versió d'aquest mateix tema, però en aquest cas és el de la compositora original. Escoltem, és de Dolly Parton.
Menys alegria, però més dolçó.
Ah, exacte. És una veu timbrada, també, però sense tanta projecció. És molt més dolça. Li declara l'amor, però sense la agressivitat de la Whitney Houston, no? No és tan intrusiva. Les frases musicals són més curtes, són més relaxades. Molt bé, molt bé. I què t'agrada més? Que t'ho diguin, que sempre t'estimaran, que t'ho diguin així relaxat o que t'ho diguin amb intensitat?
Jo soc molt... que em desbordin una miqueta, eh?
Sí?
Sí, home, i tant.
Home, hi ha algunes emocions que necessiten, això,
aquesta,
no?
Aquesta, sí, tant.
Sí. No, no, a més, és que, clar, és que Whitney Houston...
És, vull dir, clar.
Hauríem de fer un dia un programa només per ella.
Sí, el farem.
I acabo amb un tema que m'encanta, que em dóna molt bon rotllo a
sí?
mi. Ostres, ja t'he posat... A...
T'imagines que et dic, em genera còlera, despreci... No, 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 també alegria.
Clar, aquest era no? Felicitat. Williams. Sí, el tema es diu Happy, veus? No? Com felicitat. Ell és cantautor, productor, director, bla, 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 totes aquestes coses que són tots ells, moltes coses. La seva veu és molt timbrada, el seu to agut denota alegria, però sí? tampoc es passa, no? És com més un bon rotllet, la frase és rítmica, sincopada, per tant, mou molt a la gent a ballar.
Val, val.
I no sé, dir-te que amb aquest Happy us desitjo un superbon dimecres a tots.
Mira l'ella. Podem jugar? Ja que hem jugat avui...
Oh, i tant.
No ara, eh? Mm-hmm. Dic com jugarem la setmana que ve. A Clara Luna, si us en recordeu la setmana passada, li vaig dir, escolta'm, em sembla que he dit tants bons dies amb 3-4 setmanes d'aquest programa i amb tants matisos diferents que no sé com fer-ho. I em vas donar un consell, no?, que és anar cap amunt.
Cap amunt.
No? Perquè és... Val, jo buscaré... I et juro que seran a l'atzar, eh? Buscaré 3 bons dies diferents, que hagi dit.
Vale.
I me'ls analitzes una miqueta.
Super.
Això passarà la setmana que ve.
Vinga.
Sí?
I tant, i tant.
Clara Luna, moltíssimes gràcies. Fins la propera. Que
a vosaltres.